Fórmula Marca amb Josep Lluís Merlos.
Les 7. Bona tarda, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la ràdio dels esports dedicat a analitzar l'actualitat del món de les dues i les quatre rodes que avui fan possible Carlos Gil, el control tècnic, amb Aure Ferran a la producció i redacció.
Fórmula Marca.
Toprak Razgatoglu s'ha proclamat aquest cap de setmana campió del món de Superbikes 2024, després de l'última prova de la temporada que s'ha disputat al circuit de Jerez. El pilot turc ha obtingut així no només el seu primer títol mundial, sinó que també li ha donat a BMW el campionat de marques després de molts anys d'intentar-ho infructuosament. Darrere Toprak, l'italià Nicolò Bulega i l'espanyol Álvaro Bautista, tots dos amb Ducati, han ocupat les següents posicions del campionat, que ha tingut Xavi Vierge en l'onzena posició amb una Honda com a primer català a la classificació. En aquest mateix escenari també s'ha proclamat campió mundial de superesport Adrián Huertas, que amb 21 anys s'ha convertit en el pilot més jove a guanyar aquest certamen, en aquest cas amb una Ducati de l'equip Aruba.it, amb la que ha fet 18 podis enguany. L'any vinent Huertas competirà al Mundial de Moto2 amb una moto de l'equip Italtrans Racing Team. El circuit de Jerez també ha servit per tancar el Mundial Femení de Velocitat que ha guanyat la murciana Anna Carrasco, després d'una temporada molt disputada amb la manxega Maria Herrera. La tercera posició ha estat per la catalana del RAC, Sara Sánchez, que ha estat la guanyadora de l'última cursa del certamen. Ot Tanaka ha guanyat aquest cap de setmana la penúltima cursa del Mundial de Ral·lis que s'ha fet per carreteres d'Alemanya. Darrere del pilot de Hyundai, la segona posició ha estat pel Toyota Delphine Evans, mentre que Thierry Neuville ha fet la tercera plaça també amb un Hyundai. El belga lidera la classificació del campionat per davant de l'estonià Tanaka. El títol es decidirà d'aquí a un mes entre els dos pilots del mateix equip a l'última cursa de la temporada, al Ral·li del Japó. I sense deixar els ral·lis encara, Alejandro Cachón, amb un Toyota, ha aconseguit una important victòria al 59è Rally RAC Catalunya Costa Daurada, per última prova del Supercampionat d'Espanya de Rallis. Aquesta victòria situa l'asturià a un pas del títol de campió d'Espanya, el lideratge del qual ja tenia abans de la sortida. El Rally RAC ha viscut una gran expectació i l'han disputat 87 equips participants en 13 campionats, trofeus i copes. Les pluges caigudes als trams catalans durant els dies previs a la prova van crear alguna dificultat afegida, tot i que el rally finalment es va disputar amb temps sec. El campionat d'Espanya es dirigeix ara cap a la seva prova final, el Rally de Pozo Blanco, també sobre trams de terra, que es disputarà el 16 de novembre. La pluja, en canvi, sí que va fer acte de presència gairebé constant en una nova edició dels 6 dies d'enduro, la 98ª, que s'han disputat a la localitat gallega de Silleda aquesta setmana passada. França va guanyar la competició per davant dels Estats Units i de l'equip d'Espanya, encapçalat per Josep Garcia. El de Súria, recentment proclamat campió del món d'enduro GP i d'enduro 1, va ser per quart any consecutiu el millor dels gairebé 600 participants de més de 60 països. En aquesta formació també hi ha corregut el català Jaume Batriu. La batalla cos a cos de Pepín García amb el seu màxim rival, el britànic Steve Holcomb, ha estat francament brutal. L'equip dels Estats Units ha guanyat la categoria femenina, mentre que Suècia s'ha emportat el trofeu júnior.
Fórmula Marca.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León. Descubre más en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault. Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Café del Pado.
I després de repassar aquesta actualitat del món del motor aquest cap de setmana, especialment en l'àmbit del off-road, ara parlem de Fórmula 1, perquè, com sabeu, justament aquest cap de setmana s'ha disputat el Gran Premi dels Estats Units al circuit d'Austin. Ens en anem cap a l'estat de l'estrella solitària de Lone Star, i ho fem per parlar amb el vicepresident esportiu del circuit d'Austin, el nostre estimadíssim amic Andy Suchek. Andy, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, sin voz, o sea que me vais a perdonar porque llevo todo el fin de semana hablando muy alto y con mucha gente y me quedo sin voz.
Me imagino, porque debe ser, bueno, uno de los fines de semana más intensos para vosotros ahí en el circuito de Austin, ¿no?
Sí, bueno, como sabes, nosotros tenemos muchas competiciones deportivas durante el año, siendo lógicamente las cuatro más importantes para el estado de Texas por el impacto económico que tiene pues la Fórmula 1, MotoGP, NASCAR y el WEC, ¿no? El Campeonato del Mundo de Resistencia. Pero bueno, el fin de semana que viene, para que te hagas una idea, tenemos una carrera de vintage, de históricos, por tanto aquí no se descansa de una a otra y con poco tiempo para recuperar la voz.
Bueno, en cualquier caso, el circuito lucía espléndido. Felicidades, porque justamente estaba viendo la carrera con gente y todo el mundo decía, wow, qué pasada, cuánta gente. Habéis construido tribunas nuevas, ¿verdad? Me pareció ver alguna tribuna cubierta que antes no estaba cubierta. ¿Sabes? Todo lucía muy chulo, la verdad. Se veía muy bien por la tele.
Sí, tienes buena vista, la verdad. Hemos añadido toldos o, digamos, estructuras no permanentes encima de las gradas, que, como bien dices, son diferentes a las del año pasado, y es que estamos construyendo un parque temático, un parque de atracciones.
¿Ah, sí?
Con varias montañas rusas. Uh-huh. Sí. Y hemos perdido un poco de capacidad, digamos, de hospitality en la curva 19 y 20 debido a las obras. Entonces, bueno, hemos tenido que improvisar un poco gradas que no existían antes, y la verdad es que yo creo que están ahí para quedarse, porque por ejemplo la grada de la curva 6, que es cuando terminan las S, esa sección tan bonita del sector 1 que a todos los pilotos nos encanta, la verdad es que las vistas tienes los coches que te vienen prácticamente de frente, y yo que repaso todas las instalaciones antes del Gran Premio, es la grada que más me ha impresionado de las nuevas, porque es verdad que ahí ves realmente la velocidad de paso de curva de un Fórmula 1, ¿no? Que hacen todas las S a fondo en quali con ruedas nuevas y blandas y poca gasolinera, que es espectacular.
Mira, este fin de semana, no me preguntes por qué, pero precisamente ya desde el viernes, viendo los primeros entrenamientos libres, tuve la sensación de que no es que la realización me entusiasmara especialmente o no más, ni tampoco menos, que otras veces, pero no sé por qué, pero las cámaras estaban colocadas de tal forma que tuve durante todo el fin de semana mucha sensación de velocidad, ¿no? Y sobre todo en este tramo que tú dices, esas curvas más slow que hay después de la 1, sobre todo allí donde empieza la bajadita, yo pensaba, jo, ¿a qué chufa van estos tíos realmente? Y a veces esto no es fácil de verlo a través de la tele.
Es verdad, la televisión no capta ni los desniveles, porque el desnivel de la curva 1 es una brutalidad. Tienes un 15% de ascenso positivo, creo que son 80 o 100 y pico metros desde la parte baja a la parte más alta, y luego la bajada, como tú bien decías, de la 2 hacia las S. Y la verdad es que verlo desde cerca, el hospitality de mi jefe, del chairman del circuito, el CEO, está en la curva 2 y además está muy elevado. Entonces tienes puedes ver desde la frenada de la 1 toda la bajada y las S, y la verdad es que es realmente impresionante lo rápido y lo deprisa que pasan por ahí. Y hablando con Franco Colapinto después de la carrera, me vi la vuelta on board de la quali y le digo, oye Franco, ¿de verdad haces fondo hasta las 6? Y me dice Andy, fondo toda la sección de las S, y dice, pero las 6 solamente levanto, ni siquiera freno.
¡Qué miedo!
Claro, yo con el GT3 bajo a tercera, claro. ¿Sabes? O sea, y esto imagínate, es espectacular.
Es una locura.
Espectacular.
Bueno, Verstappen ganó el sábado, Leclerc se llevó el gato al agua el domingo, y en las dos oportunidades, para mí, no le han dado el driver of the day, pero para mí ha sido el piloto del fin de semana, porque el comportamiento homogéneo que ha acreditado en la pista es espectacular, y me estoy refiriendo, evidentemente, a Carlos Sainz, con un Ferrari que esta vez sí estuvo a la altura de las circunstancias.
Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo. Carlos ha estado fortísimo durante el fin de semana, estuvo muy bien en la quali y luego en las dos carreras con un ritmo impresionante, ¿no? Quizás esa suerte, ¿no?, que se encontró Leclerc de ir por dentro y digamos, le facilitaron el camino para salir primero de la curva 1, saliendo cuarto, al final es estar en el sitio correcto en el momento adecuado, y esta suerte pues no la tuvo Carlos, pero bueno, está claro que, como tú dices, se ha ganado el resultado a pulso, no ha sido fruto de ninguna casualidad ni de mala suerte de los otros, el ritmo lo tenía y además, como tú dices, ha estado muy sólido y ha sido el piloto que más puntos ha sumado, por tanto, gran fin de semana para Carlos, que yo creo que ahora se quita un pequeño peso encima después de una serie de carreras consecutivas en las que no se ha podido subir al podio.
Por supuesto. ¿Qué impresión te llevaste por la sanción a Lando Norris por la maniobra de final de carrera de ayer domingo con Max Verstappen? ¿Tú qué piensas?
Pues mira, como te dije antes, yo durante la carrera no tengo tiempo de verla y me la he vuelto a ver hoy, sí, porque sí. Me gusta siempre, sobre todo la nuestra, mirármela de claro. Otra vez, porque ves muchos detalles que cuando estás ahí con toda la movida y la gente, pues no tienes la oportunidad de ver. Y la verdad es que no entiendo absolutamente nada la decisión de los comisarios,
ni yo.
Porque en la vuelta 17, Russell... de una manera, además, bastante limpia, te diría, fuerza a Bottas,
sí.
A que se vaya fuera de los límites de pista, pero sí. De una manera bastante, no sé, me parece, comparado con lo de Max, como de niño de guardería, o sea,
claro.
No tiene nada que ver, y le ponen 5 segundos de sanción por haber echado al otro piloto y no haberle dado espacio. No sé cómo toman las decisiones cuando la otra maniobra, no solamente en la salida, que bueno, puedes decir, hoy es la salida, la curva se abre mucho, pasas de 14 metros de ancho de pista a 25, puede haber un poco de... el tío vio el hueco y se tiró y alargó la frenada. Pero hombre, lo que hizo luego cuando Lando estaba por delante clarísimamente la frenada, que ya además no era la primera vuelta, y es que llevaba 4 intentonas, y tirarlo hacia afuera... Tanto es así que él también se salió de los límites de pista. Esto te da a entender que él alargó la frenada con la única intención de sacarlo fuera. Entonces, a mí me parece, sinceramente, una decisión pues nada acertada, porque la culpa en este caso no es de Lando. Yo creo que los 5 segundos de penalización se los tenía que haber puesto a Max, no a Lando.
O a nadie.
Sí.
Andy, vamos a ver qué nos depara la recta final del campeonato. Ya solo nos quedan 5 carreras para que concluya la temporada, una temporada que está siendo apasionante, pero Max Verstappen tiene muy bien encarrilado este cuarto título mundial, sobre todo si Norris, cuando baja de la pista, no tiene la agresividad que se espera de alguien, y lo digo con conocimiento de la frase que he dicho, cuando baja o cuando sale de la pista, cuando baja del coche, no actúa con la contundencia que se espera que un campeón del mundo debe tener también, o alguien que pretende serlo. Muchísimas gracias por tu análisis, querido Andy, y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Però mira que bé posen la crema als petits, i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750 euros y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad. Y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probable probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299€ con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
De Vox en Vox.
Hem començat aquesta mena de passaparaula del motor amb la F de Fórmula 1, i seguim amb la F, en aquest cas la F de Flores, de Pere Flores, està clar, per parlar de MotoGP. Una mica apuradeta aquesta entradeta, tot sigui dit, però em ve molt bé per saludar el nostre estimat amic i sobretot per enllaçar amb aquest campió fantàstic, també amb F, que ha estrenat el Mundial de Superbikes precisament aquest cap de setmana i que també ens ho ha explicat el Pere una temporada més a través de DAZN. Pere Flores, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, permetem que segueixi el fil FF, que és Flores Flores.
Exacte, exacte, és veritat, és veritat. Va, doncs avancem, fast forward, anem una miqueta a la idea. Escolta, abans d'entrar a parlar de MotoGP, Toprak, quin tros de campió, noi, quin pilotarro. S'ha de posar en valor la qualitat d'aquest paio, eh?
No, i tant, a principis de temporada, de fet, quan fitxa per BMW es diu, ostres, que li costarà, hi ha gent que diu, escolta, no farà absolutament res.
Jo el primer.
Que la BMW es... Digues.
Sí, no, jo el primer, jo el primer.
Deia, jo el que deia és, la BMW s'ha de pintar molt diferent a la Yamaha, però escolta, noi, és que ho ha dominat. La incertesa que hi ha hagut cap al final va ser per l'accident aquell que va tenir a Manicurs, que el va deixar en blanc al llarg de dues cites, per tant, tres curses per cap de setmana, sí. Però tot i això ha dominat com ha volgut, ha posat a BMW un altre cop en el primer pla, no guanyava mai BMW. Fixa't que portava 13 victòries BMW fins aquesta temporada i ara ja ha acabat amb 33, vull dir, és una bestialitat.
I amb doblet per acabar la temporada, perquè allà teníem també el seu company d'equip pujant al podi.
Sí, el Van der Mark, jo crec que s'ha beneficiat de l'evolució que ha fet la moto, i tornant al Toprak, a més és que és un campió agraït, és a dir, a mi em recorda, ara amb les celebracions em recorda les millors èpoques de Valentino, per entendre'ns, que no només volies que guanyés per tot el show que feia després.
Clar. Escolta una cosa, i ara BMW li aplicaran totes les restriccions que, per exemple, li van aplicar en el seu moment a Kawasaki, o que darrerament ha rebut la Ducati en quant a les restriccions de pes? Això s'aplicarà per l'any vinent o encara és molt aviat?
No, en principi. Jo crec que és molt aviat per parlar, a part que tenim a més arribada de noves motos, com és la Bimota Kawasaki, que han presentat avui mateix, i s'ha de veure encara, però no s'ha manifestat per cap part, ni per part de FIM, ni per part de Dorna, que pugui haver restriccions sobre l'actual BMW.
MotoGP, victòria de Marc Márquez a la cursa llarga d'ahir diumenge, i atenció, perquè aquest és el tercer gran premi que guanya Marc Márquez aquesta temporada. És important aquesta fita perquè això ens iguala a les tres victòries que va obtenir el 2021. I per què em refereixo al 2021, si no va ser precisament un bon any? Doncs perquè el 2021 va ser la primera temporada després de la seva caiguda i la lesió al braç l'any 2020, i semblava que el 2021 aixecaria el vol, i després 22 i 23 ja sabeu com va anar. Penso que és un bon indicador aquest, no? Porta 9 podis Marc Márquez aquest any. I no l'hem de descartar en la lluita pel Mundial. Amb 111 punts en joc, està 79 de Martin Aitor.
I tant que sí. A més, està en plena trajectòria ascendent i, sobretot, ha estat molt hàbil i ha sabut aprofitar les oportunitats que ha tingut. És a dir, m'explico, guanya Motorland, domina Motorland, un circuit que se li dona molt bé, un circuit de revolts d'esquerra. A Misano, quan cauen aquelles quatre gotes, és el pilot que diu, aquesta és la meva, perquè els 4-5 que tinc a davant han tallat. I aquí a Austràlia, un circuit que també li agrada, tot i que no era dels que més èxits ha acumulat en allà, doncs també va aprofitar l'oportunitat. Respecte al que dius de col·locar-se pel títol, matemàticament sí, el que passa que jo el que veig és que té dos pilots a davant, és a dir, no només ell ho ha de fer molt bé en els tres grans premis que queden, que encara queden més d'un centenar de punts en joc, sí, tenint en compte... Exactament, sinó que a més és que han de fallar dos Bé, és cert que les alternatives que hi ha hagut al llarg d'aquesta segona meitat de temporada al capdavant de la classificació han estat sobretot per errades o de Bagnaia o de Martín, és a dir, dona la sensació que el Mundial només es pot perdre per part d'un d'aquests dos, però en el cas del Marc no només ell ho ha de fer molt bé, sinó que han de tenir els resultats dos pilots, ja no tan sol un. Potser per això em costa un pèl col·locar-lo a la travessa, però que està fent una temporada excepcional, i com deia el Carles Txec ara fa unes setmanes, que vaig llegir una entrevista que li van fer, està fent la millor pretemporada de cara a l'any que ve.
Escolta una cosa, a 20 punts de diferència separen Jorge Martín de Pecco Bagnaia. Diries que hem vist el Martín millor de la temporada, justament a Phillip Island, i el Pecco amb més dubtes de l'any?
Sí, no sé si el Pecco, respecte al Jorge Martín estic absolutament d'acord. Respecte al Pecco, no sé si amb més dubtes o conservador. El Pecco sap que a Malàisia ha de tenir una gran oportunitat, és un lloc on es troba absolutament bé, que Tailàndia no li va malament del tot, i que a Males això s'ho acabarà jugant, o s'ho pot acabar jugant a València. A veure, això és fer futurologia, evidentment, ja. Però sí que és cert que Jorge Martín ha mostrat una major maduresa, tot i que també ha comès errades en aquesta segona meitat de campionat.
Tailàndia, el circuit de Buriram, una pista probablement bruta, una pista on amb tota seguretat hi haurà humitats, una pista que potser podria tornar a beneficiar Marc Márquez?
Sí senyor, perquè serà un gran premi o un circuit de supervivència, de filar molt prim, d'improvisar, en estones estar en condicions precàries, de tenir molt en compte que el primer dia, divendres, la pista no estarà en condicions òptimes, per tant, treballar en el setting serà molt més complicat, i en aquestes condicions ja ho sabem, a més, la referència que feies tu al físic del Marc en el 21 i els seus resultats, en aquestes condicions és quan el Marc Márquez dona aquest 120% que no donen els altres.
Quin és el teu pronòstic? Tu creus que això realment necessitarà a València, o que, tenint en compte doncs, el que ens queda ara, començant per aquesta cursa de Tailàndia, amb aquest circuit tan estrany com és el de Buriram, però és que després ve Malàisia. Com ho veus? Arribarem al límit del Gran Premi de València, o això pot quedar dat i beneït abans?
Jo crec que sí, que arribarem al límit per una cosa. Ara precisament dèiem, Márquez ho pot fer molt bé a Tailàndia, els hi pot restar a uns i als altres, ahir, tant a l'esprint com a la cursa llarga. Tailàndia pot ser un circuit on Martín i Bagnaia, més o menys pel que hem vist fins ara i pel que el sabem d'altres temporades, estiguin en unes condicions força semblants. Tornaríem al tema errada. Malàisia ha de ser un circuit Bagnaia, sobre el paper, evidentment. Això no ens porta a València, crec, eh?
Doncs allà hi serem, evidentment que sí. Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que llarg se m'està fent el començament del pròxim Mundial de Superbikes. Tinc ganes d'escoltar-te una altra vegada. Fa molt que no et sento, des d'ahir, concretament. Una forta abraçada, Pere. Gràcies i enhorabona per la feina realitzada.
Moltes gràcies, abraçada.
Però mira que bé posen la crema als petits, i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León. Descubre más en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Comptavoltes.
Cada vegada que Yamaha, des de l'any 1998, amb la R1, ha presentat un model amb aquest cognom R, que és tota una definició dels seus propòsits, de les seves intencions, cada vegada que han tret una moto així, ha arribat un canvi profund per la marca. Ho vam veure, com diem, el 98 amb la R1, un any més tard amb la R6, posteriorment amb la mítica IZF R7 i... ara arriba el moment d'una nova revolució, podríem dir, perquè arriba un model que portàvem molt de temps esperant, un model que s'afegeix a aquesta icònica gamma de models R de la marca dels diapasons. Es tracta de la Yamaha R9. Parlem d'aquesta esperada moto amb l'Adam Pastor. Ell és el responsable, ja ho sabeu, perquè ha intervingut al Fórmula Marca en moltíssimes ocasions, de la comunicació de Yamaha Espanya. Adam Pastor, gràcies per acompanyar-nos i molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Lluís.
Escolta, aquest cap de setmana he estat amb usuaris de motos R i de Yamaha, precisament, i els he dit, dilluns parlo de la R9 amb una entrevista que he de fer a la ràdio. I tots m'han dit, ostres, ja ha arribat, quina passada. És sensacional l'expectació que està despertant aquesta moto, si més no, entre els fidels de Yamaha.
Sí, 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 la veritat és que com va passar amb la Tenere fa uns anys, sí. És un model que ja feia molt temps que sonava als foros i a les converses entre moteros, no? I feia molts anys que s'esperava, perquè bueno, tothom pensava que era relativament fàcil fer-lo, però bueno, al final s'ha fet esperar, però ja el tenim aquí, sí, sí, molt esperada.
El mercat de les motos superesportives ha anat canviant al llarg del temps i evidentment, Yamaha s'ha anat adaptant a tot això. Ara veiem com aquesta moto farà un canvi radical a la categoria superesport. Justament aquests dos últims caps de setmana hem vist les curses de Jerez i abans la d'Estoril i veiem com la categoria superesport ha estat dominada per altres marques. Però, evidentment, ara, amb l'aparició de la R9, ostres, això és molt més que la continuació d'aquella trajectòria que arranca a partir de la R125, no?
Sí, 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 òbviament el mercat de les R's ha anat canviant molt, no? I al final quan parles amb gent pues, d'una edat avançada, no? 50, 60 anys, pues, bueno, tenen un record de quan ells eren joves d'unes motos o d'una categoria que estava naixent, no? On pràcticament eren motos que estaven fetes per circuit, matriculades, on no hi havia pràcticament regulacions, i llavors doncs, bueno, la gent té la nostàlgia d'aquelles motos de competició que podies fer servir pel carrer. Però bueno, la realitat és que amb totes les regulacions que hi ha hagut els últims anys, doncs, tot això ha anat canviant, s'ha anat moldejant, també les modes han anat canviant, i realment des de l'any 2008, 2009, 2010, que diguéssim que serien els últims grans anys de les R's, doncs el mercat s'ha anat fent més petit i cada cop més de segment, més de nicho i més especialista, no? El client és més demandant i cada cop doncs, les marques ofereixen més el que vol el client.
T'agraeixo molt això de l'edat avançada, però sobretot t'agraeixo el record d'aquella enyorança. Mira, ara t'explicaré una història absolutament real. Ahir, diumenge, circulant per Barcelona, em va avançar una MT-09. Jo anava amb el meu scooter per la ciutat, em va avançar la MT-09 i el primer que vaig pensar és... ostres, que bé que sona. Aquest motor que ara podem trobar en la R9, si una característica excitant té i que ens aboca aquells temps que tu comentes, és la seva sonoritat, que sense ser abusiva té una personalitat enorme i que heu intentat no mantenir, sinó fins i tot potenciar amb aquesta nova R, la R9 de la qual parlem avui.
Sí, exacte. El tema del soroll és una d'aquelles coses que la gent no valora, però on realment des de Japó s'ha fet un gran esforç, no? I hi ha alguns vídeos a les xarxes socials on es pot veure a la fàbrica com s'ha treballat aquest aspecte, però bueno, al final ens trobem en una situació on les marques cada cop tenim més restriccions a nivell legal, a nivell d'homologació, uh-huh. I l'última Euro 5 Plus on afecta més és en el tema de les emissions, òbviament, però també del soroll. de les motos, dels decibels. Llavors, a Yamaha el que ha intentat és refinar aquest soroll, treballant totes les sortides d'aire de la moto, i tant la MT-09 com la XCR-900 com la nova R9, si t'hi fixes i tenint en compte les regulacions que hi ha avui en dia, doncs si és el que dius tu, sonen realment bé, i en alguns casos sonen millor de sèrie que amb segons quins tubos, no, de segones marques. O sigui que sí, en aquest sentit estem molt contents. Sí.
Estic d'acord, i m'hi vaig fixar i justament portava l'escapament de sèrie, aquesta MT-09. Vaig pensar, no cal gastar-se diners amb marques que potser no ens ofereixen la garantia del tub d'escapament de sèrie que ens proporciona, en aquest cas, Yamaha. Estem parlant d'un motor de 3 cilindres d'injecció, 890 centímetres cúbics, refrigerat per aigua i 4 vàlvules per cilindre. Un motor que va ancorat en un xassís Delta Box que s'ha creat específicament per aquesta moto i que destaca sobretot per la seva lleugeresa. Adam, jo crec que això, en el moment de fer conducció per carreteres amb molts revolts o fins i tot per circuit, justament aquesta lleugeresa deu de ser una de les armes definitives de la nova R9.
Sí, mira, efectivament, pel tema del motor, tindríem un motor igual que la MT-09, com comentes, on el que s'ha treballat és una mica la part electrònica, doncs perquè aquesta entrega de potència sigui més per una moto R. Això ho podran tastar els usuaris quan la provin. Al final no s'ha pujat de cavallatge ni res, perquè el que dèiem, no, per un tema d'homologació és exactament el mateix motor, però amb una, diguéssim, amb una entrega de potència diferent. I el xassis, jo diria que és la gran novetat, a part de l'aerodinàmica de la moto, doncs perquè és un xassis totalment fet per aquesta moto, un xassis Delta Box, firma de Yamaha, bueno, aquest nom Delta Box, no?, que Yamaha va inventar fa molts anys amb les motos sobretot R, i el que dius tu, més rígid que el de la MT-09, perquè és una moto de circuit, i també el xassis més lleuger que hem tingut mai amb una moto R, amb la qual cosa ens assegura un pes de la moto doncs, per sota de 200 quilos, no? 195 crec que pesa, amb la qual cosa doncs, tenim una relació pes-potència que realment doncs, farà molt content aquell usuari que l'utilitzi per circuit.
Un xassis que, com dèiem, pesa per sota dels 10 quilos, atenció. I parlàvem sí. Del motor, aquest motor el podem d'alguna manera adaptar a les nostres necessitats de conducció perquè el sistema Yamaha Ride Control ofereix aquesta possibilitat, Adam.
Sí, és una de també de les novetats. Aquesta moto doncs, té una aplicació que la pots connectar en la moto a través de la centraleta, de la IMU, i ajustar segons quins paràmetres de motor, sobretot per quan estàs al circuit. De la mateixa manera, també té un compte a voltes i et permet doncs, veure els teus temps per volta al circuit i també fer una mica d'anàlisi de com estàs entrenant les curves, com estàs frenant, i a partir d'aquí, doncs, amb aquestes dades, anar adaptant la moto a les teves necessitats i sobretot a les necessitats del circuit, no?
Has parlat de l'aerodinàmica. Fins a quin punt el disseny d'aquesta moto hereta característiques pròpies de les MotoGP?
Home, doncs, el que està clar és que les MotoGP, tu que ets un expert d'això i cada dia més amb el dura la vida, doncs fa 10 anys no teníem ni un aleró a les motos de MotoGP, no? I alguns nostàlgics diuen que eren quan les motos eren més xules. Bueno, però a poc a poc, suposo que ha agradat una mica també de la Fórmula 1 i d'introduir tot el tema del túnel de vent i tot això, s'ha demostrat que al final els alerons i l'aerodinàmica és molt important doncs, per guanyar aquells cavalls i aquella adherència també al terra de que et doni aquell plus de doncs poder anar més ràpid a les curves. I aquí el que al final el que s'ha buscat és també treballar amb el túnel de vent i trobar una carrosseria doncs, que amb l'experiència de Superbikes i de MotoGP doncs, donin a aquesta moto sobretot una refrigeració del motor òptima i també doncs, que amb aquestes dues entrades d'aire que té a la part delantera doncs, ajudin a que la moto tingui com més adherència al terra sobretot quan estem en curva, no?
Frens Brembo heretats de la competició, pneumàtics Bridgestone esportius, una posició de pilotatge optimitzada, electrònica molt sofisticada, heretada de la R1, en definitiva, una moto del segle XXII que ja té una tercera generació del seu canvi ultraràpid Quickshift. Quan arriba i amb quin preu?
Mira, el preu l'anunciarem en els pròxims mesos, perquè sempre ens guardem una mica aquesta carta, i com que la moto arribarà doncs el 2025 aproximadament, entre el mes de març i abril, el preu doncs l'anunciarem més o menys en un parell de mesos. I la resta, doncs, el que dius tu, no? un paquet molt complet, i al final jo diria que per tots aquells nostàlgics que potser esperaven una moto de més cilindrada, aquí estem, o de més potència, estem una mica amb una moto que marcarà una mica una nova era, no?, de les motos esportives. No? Està clar que els joves s'estan fent grans, i tots aquells clients, no?, el que deies tu, que venen d'un R125, passen a una R7 i després passen a una R9, doncs és un canvi molt més lògic que potser passar una moto de més cavallatge, no? És una nova generació de motos R que et permet, doncs, utilitzar-la per carretera en cap de setmana, però també, doncs, disfrutar el circuit, i jo crec que aquest equilibri és molt important.
Moltes ganes de veure-la, de provar-la ja, la que serà, sens dubte, la gran protagonista de la pròxima edició del Saló de l'EICMA a Milà, la fira més important del vehicle de dues rodes que es fa cada any a Europa. Adam Pastor, gràcies per acompanyar-nos i molt bona tarda.
Vinga, gràcies, fins la pròxima.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha N-Max 125, només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha N-Max 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad. Y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan completament equipat amb... i a més l'etiqueta Eco en un putxàs.
Nou Volkswagen Tiguan. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari
Volkswagen. Mercat.
Madrid ha estat l'escenari de la presentació d'una nova generació del Golf. Un acte important perquè ha servit per commemorar el 50è aniversari de la creació d'aquest vehicle, que no únicament és una icona per la marca Volkswagen, sinó per l'automoció en general. El product manager d'aquesta nova entrega del Golf és en Javier Blasco, a qui ja coneixeu d'altres intervencions en aquest mateix programa. Què tal, Javier? Com estàs?
Molt content de presentar-vos aquesta nova generació.
D'un Golf, ni més ni menys. Paraules majors, eh? Estem parlant d'un dels cotxes més importants, no per Volkswagen, sinó per l'automoció en general.
Així és, al final, en l'actualitat, podríem dir que Volkswagen el considerem el cor de la nostra marca. És, si no el model més important, el segon model més important de la història de la marca, juntament amb el Beetle. I com tu deies, durant 50 anys, quants models es poden permetre dir que porten 50 anys al mercat, captivant clients, que agafen passions i despertant totes aquestes emocions, que ho faci un vehicle.
Per què és tan transversal el Golf encara ara?
Ho podem veure amb el resum perfecte. Al final podria ser la nostra oferta comercial. Al final, el tenir una oferta tan completa permet tenir un Golf per a cada tipus de client, des dels clients més racionals, els clients més passionals, els clients que busquen més tecnologia o més esportivitat. I creiem que aquesta és la clau de l'èxit d'aquest model i que hagi romangut al mercat durant més de 50 anys.
Per què aquesta generació no l'anomenem novena generació i en canvi li diem nou Golf.
Així és, tu dius, el mercat sí que, el mercat d'automoció, al final el que estem fent és allargar una mica els dissenys dels vehicles, tot i que en el passat aquesta actualització que incorporem en aquests tipus de restylings permetien ja dir-se una nova generació, actualment bueno, li estem donant la continuïtat amb el restyling que diem de meitat de vida útil de cada una d'aquestes generacions.
Com es presenta aquest nou Golf? De quina manera s'articula la gamma?
Primer de tot, el que la novetat més important és el 50 aniversari, i per commemorar aquest 50 aniversari hi ha un acabat específic, el qual parteix de l'últim acabat més racional abans d'entrar en la gamma esportiva. Comptem des de l'acabat d'entrada d'accés a la gamma Golf, que seria el Golf, després ve el Style, que és del qual parteix el 50 aniversari, després ens trobaríem amb el Golf R-Line, ja la gamma esportiva a nivell estètic, i ja passaríem a la gamma esportiva de veritat en quant a motoritzacions amb el Golf GTE, que seria la versió híbrida endollable, Golf GTI, Golf GTI Club Sport, Golf R, i amb el Golf, amb aquesta nova generació, al Golf R li presentarem una edició especial, que seria el Golf R Black Edition.
I com no podia ser d'una altra manera, la versió familiar, el Golf Variant.
Així és, al final ja des de la tercera generació, una generació en la qual van presentar diferents variants de carrosseria, tant el Variant, el Cabrio, la tipologia de client segueix demandant aquest extra d'espai, però amb la polivalència del Golf, i segueix vigent fins a la octava generació, que és la que tenim avui dia.
A nivell de motoritzacions, quina proposta s'articula a l'entorn del Golf?
Podem dir que és l'oferta més completa de tota la nostra marca. Tenim motors de benzina TSI, motors de tecnologia diesel TDI, motors de benzina amb la tecnologia mild hybrid, que ens permet accedir a l'etiqueta Eco de la DGT, motors híbrids endollables amb molt alta autonomia, de fins a 141 quilòmetres, i després a la gamma més esportiva, motors de gran cilindrada amb potències de fins a 333 cavalls.
I no hi ha un Golf elèctric?
No tenim Golf elèctric, però perquè dins de la marca Volkswagen estructurem la tecnologia 100% elèctrica amb vehicles d'una gamma d'identitat pròpia, que és la gamma ID, i és aquí on el client que busqui un compacte per al seu dia a dia amb tecnologia 100% elèctrica, li oferim el Volkswagen ID3.
I no hi haurà un moment que hi haurà un Golf elèctric?
Qui sap, al final la marca Golf és una marca molt important dins de la marca Volkswagen, i tot el heritage que ens transmet ha de tenir continuïtat. Llavors, no podem descartar que existeixi, com ja va existir en un passat, abans de tota la gamma ID, el Golf elèctric.
Al llarg de la història, el Golf ha anat associat a innovacions tecnològiques importants. Des de l'utilització de motors de 16 vàlvules, que es va convertir en el segon cognom del GTI en una generació determinada, fins al turbocompressor G o al sistema Syncro, que permetia una tracció pràcticament total, una tracció a les quatre rodes. El Golf continua sent referent tecnològic actualment.
Segueix sent un referent tecnològic, sobretot si ho comparem amb rivals del mateix segment. Golf mai ha sigut un vehicle que incorpori una tecnologia novedosa al mercat, però sí que s'ha tractat d'un vehicle que ha incorporat aquesta nova tecnologia dins del seu segment. Ha democratitzat la tecnologia dins del segment dels compactes utilitaris, com dius tu, amb les traccions integrals, la incorporació de tots els sistemes a dia d'avui, tots els sistemes i assistents de seguretat en tota la nostra gamma ja de sèrie, tots els controls d'estabilitat, al cap i a la fi democratitzem la tecnologia dins dels compactes utilitaris.
Estem parlant d'un cotxe modern, no únicament des del seu interior, aquesta part tecnològica, també des del seu disseny, però que d'alguna manera continua fidel el primer Golf de fa 50 anys. És a dir, el Golf actual clarament és molt Golf.
Considerem que sí, al cap i a la fi. És cert que si posem al costat un Golf de primera generació amb el Golf de vuitena generació...
Es veu molt petit, ara.
Es veu molt petit, i sí que podem observar un canvi dràstic, però si aquest canvi tan dràstic el anem observant generació rere generació, veiem que és un canvi progressiu. Com bé deies, cada generació amb guinyades o cops d'ull i a la generació anterior, on avui perfectament Andy, que és el cap de disseny de la nostra marca, ens ha anat explicant com ha anat evolucionant aquest disseny al llarg de totes les generacions, com aquestes traces s'han anat mantenint, com per exemple a la part frontal, la part, el disseny així més horitzontal, la part de les òptiques, que òbviament no podem incorporar amb l'evolució de la tecnologia les mateixes òptiques rodones i halògenes que tenia el Golf de primera generació, però sí veiem com aquelles proporcions, la nova tecnologia LED, on li fem aquella aquell petit guinyo o aquell que ens transmet el tornar a tenir aquella presència del Golf de primera generació, segueix vigent.
En el seu moment, el Golf no era un cotxe econòmic. Ara, però, amb aquesta ampliació de la gamma, podem dir que l'escalat de preus comença des de bastant avall.
Així és, a dia d'avui podem tenir accés a la gamma Golf des de 23.600 euros amb el nostre acabat d'entrada i com bé dèiem al començament, som capaços amb aquesta àmplia gamma que tenim d'acabats de aquella persona que estigui buscant un Golf més complet que aquesta versió la pot trobar dins de la nostra gamma, però al cap i a la fi el que podem aconseguir és democratitzar de nou l'accés als compactes utilitaris amb tot aquest nivell de tecnologia i prestacions ja des de 23.600 euros.
El Golf R suposa la màxima expressió de l'esportivitat d'aquest cotxe. Aquesta esportivitat rau en l'ADN del cotxe des del model d'accés.
Sí, sempre ha estat un vehicle que ha estat associat a l'esportivitat, aquella esportivitat que transmet la posta a punt del seu xassís, la possibilitat de personalització amb la nova tecnologia de la resposta de l'accelerador, de la resposta dels amortiguadors, de la resposta del tacte de la direcció, una infinitat de possibilitats que, com bé deies, òbviament no podem replicar el comportament d'un Golf R en un acabat més baix o més esportiu, però sí que la persona que està conduint, o inclús ja no conduint, sinó dins d'aquest vehicle, pot experimentar aquesta sensació d'esportivitat que fa que si no és un Golf, és diferent. Un Golf és un Golf, i el que transmet un Golf no t'ho pot transmetre un altre vehicle.
Fins i tot no t'ho poden transmetre els que diuen que són com un Golf, però no són un Golf.
Així és. Com un Golf, no és un Golf.
Javier Blasco, felicitats per l'aniversari. Si et sembla, quedem d'aquí 50 anys més per celebrar el primer segle del Golf, però segur que tindrem oportunitat de veure'ns i parlar abans.
Segur. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquesta nova generació.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1 completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco en un putxàs.
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari. Volkswagen.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León. Descubre más en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Estàs buscant moto? A MotoVivo ara pots estrenar moto nova a preu de quilòmetre zero. Sí, com ho sents? Perquè tenim una àmplia varietat de models de les marques KTM, Husqvarna, GasGas, CFM Moto, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio i Vespa amb grans descomptes. Només fins a final de mes. Motos 100% noves a preu de quilòmetre zero. Les trobaràs a MotoVivo, a Sant Boi. Visita'ns a motovivo.es.
La rotonda.
Fa pocs dies aquí al Fórmula Marca us parlàvem de les diferents propostes comercials que des de MotoVivo ens feien al voltant de marques enfocades cap al món de l'off-road, però també a la carretera, com són KTM, GasGas, Husqvarna i CF Moto. MotoVivo, com sabeu, és una botiga especialitzada en la venda i servei de motos que està ubicada a Sant Boi de Llobregat, concretament a la carretera de la Santa Creu de Calafell, al número 63. Però allà no únicament ens venen motos. També ens ofereixen el servei postvenda, que és tan o més important. Venen motos noves, sí. Venen motos d'ocasió, també. Però sobretot ens ofereixen un servei tècnic del màxim nivell que ens garanteix el subministrament i la venda de recanvis i accessoris, assessorament a l'hora de decidir-nos per un model o per un altre, oferir-nos opcions de finançament per poder pagar a terminis aquests vehicles i, sobretot, un excel·lent servei postvenda que inclou les reparacions i el manteniment sobre aquests vehicles. En parlem justament amb el seu gerent, amb el cap de vendes de Motovivo, el senyor Eduard Alafí. Eduard, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos de Bellnou.
Bona tarda, Josep Lluís. Com a tot?
Doncs encantats de parlar amb tu. Tan important és comprar una moto com tenir, sobretot, un servei postvenda que després ens garanteixi una bona assistència al llarg de la vida d'aquest vehicle que adquirim a Motovivo, no?
Efectivament. Les nostres instal·lacions estan molt pensades en aquest sentit. O sigui, oferir unes bones instal·lacions amb una exposició prou àmplia per mostrar la gamma que tenim a disposició i un taller perfectament equipat i amb un personal altament qualificat per donar cobertura al postventa d'aquest vehicle que es pugui vendre, que pugui donar servei a l'usuari.
I és que Motovivo pertany al Autovivo Group, que és un grup amb molts anys d'experiència en el sector de l'automoció, i això és una absoluta garantia pel comprador.
Efectivament, compte que la trajectòria és de més de 60 anys.
Jo he dit 50, imagina't, més de 60.
Més de 60, sí, sí. És un grup molt implantat i molt conegut aquí a la zona de Baix Llobregat i més enllà. I tradicionalment ha estat enfocat al món de les quatre rodes, però des de fa 4 anys han volgut obrir aquesta línia de negoci i ho han fet amb una marca com és el grup Piaggio, que té una presència molt important dins el mercat espanyol.
I tant que sí. I concretament, avui us volem parlar de les propostes que des de Motovivo feu a l'entorn de Piaggio, d'Aprilia, de Moto Guzzi o de Vespa. Marques amb un recorregut llegendari, jo diria. Són marques amb moltíssima història, sobretot tot el que fa referència al grup Piaggio, a Vespa, a la pròpia Guzzi. Aprilia és una mica més nova, però déu-n'hi-do, no?, de la història que té al darrere també la marca de Noale.
Efectivament. Qui no coneix Vespa? El meu avi va fer la volta a Espanya amb una Vespa, amb la meva àvia asseguda de costat. És a dir, que això fa molts anys. I Moto Guzzi, una altra marca que tal. O sigui, els seus orígens es remunten a fa més anys, o sigui, més de 100 anys. Va ser fundada per dos aviadors després de la Segona Guerra Mundial. O sigui, imagina't, no? I això ens permet oferir un ventall, una gamma que pot cobrir les necessitats de qualsevol tipus de motorista. La gamma Piaggio és una gamma enfocada a la mobilitat. La gamma Vespa és un scooter, però amb ànima, diria jo. La gamma Moto Guzzi és per aquells nostàlgics, gent que viu la moto des de fa molt de temps, i la gamma Aprilia és la gamma esportiva per excel·lència.
La marca nascuda Mandello del Lario, que per això, com recordava ara l'Eduard Alacid, té dues ales en el seu escut, recordant precisament que la van fundar, doncs això que ens explicaves, dos aviadors, però que ha canviat moltíssim en el pas dels temps.
Ha canviat moltíssim. Segueixen mantenint l'esperit de Moto Guzzi. De fet, la fàbrica s'ubica en el mateix lloc on es va fundar. La mítica porta vermella per quan sortien les motos que produïen segueix sent vigent. I tenen un museu que fotimer, una pila de visitants al cap de l'any.
El conec.
És així. El que passa és... Molt bé. Han anat actualitzant, evidentment, les instal·lacions. La producció no té res a veure amb la de fa un temps. Però sí, segueixen mantenint aquesta essència de Moto Guzzi.
Estem parlant, per una banda, de motos pràctiques, com són les Piaggio, les pròpies Vespa, i per una altra banda, motos molt emocionals, les pròpies Guzzi, però també les Aprilia. Quins models de les diferents propostes que feu a Motovivo ens destacaries en cadascuna de les marques? Quina és l'oferta irresistible, la proposta comercial que no podem deixar escapar des de Motovivo? Per exemple, en Piaggio i la seva Liberty 125, que és un best-seller històric al nostre país.
Efectivament. Compte que pots obtenir, pots disposar d'una moto que et permet una mobilitat perfecta per ús urbà pel voltant d'uns 2.400 euros. És a dir, qui no va amb moto avui en dia? És un preu irresistible.
I a més hem de recordar que, per exemple, per conduir una Liberty 125, si tenim el permís B que ens permet conduir automòbils, podem accedir a través de la convalidació al permís, a la llicència de conducció necessària per portar una 125 com és la Liberty, d'acord?
Efectivament, i anem més enllà. Amb aquest mateix carnet de conduir podem tenir accés a la gamma MP3. Uh-huh. És una gamma de motos que van des dels 300 fins als 530 centímetres cúbics i que són conduïbles amb el carnet B. Degut a l'homologació, estan homologades com a quadriciclo i compleixen un seguit de requisits, fan possible que aquelles persones que disposen del carnet de conduir B tinguin la possibilitat de conduir motos que normalment no serien accessibles. O sigui, és una oferta molt interessant. Piaggio ho té molt, molt ben pensat en aquest.
En aquestes MP3 destaca sobretot la 400 HPE, que és una moto que, per exemple, si aneu a París, ara que justament fa pocs dies s'ha fet el Saló d'Automòbil de París, veureu que està a patar d'aquestes Piaggio de tres rodes.
Efectivament. París
I a Roma,
però París sobretot és el paradigma, no sé si és pel paviment, és un paviment que...
Sí, sí, sí. Hi ha molta llamborda.
Hi ha molta llamborda, efectivament.
I plou.
Llavors, aquestes motos, sí, senyor, es caracteritzen per la seguretat addicional que ofereixen. Aquestes tres rodes donen una estabilitat i una adherència en condicions, diguem que delicades, que estan molt per sobre del que seria habitual en una moto. I d'aquí l'èxit d'aquest tipus de vehicles.
Parlem ara de la Vespa. Qui no té una història en relació a la Vespa? Parlaves tu d'aquest viatge, jo també te'n podria explicar alguns de divertits amb una Vespa. Jo, que per exemple vaig ser usuari d'una Primavera T3 125, que de sèrie, tot s'ha de dir, tenia molt poca cosa, ara realment em quedo sorprès quan veig que la Vespa té la seva declinació elèctrica i a un preu prou interessant.
Doncs sí. Vespa, bueno, és un producte que abarca un ventall molt ampli d'usuaris també, sempre caracteritzats per la búsqueda, per la cerca d'aquesta exclusivitat, carisma, ànima, bueno, com vulguem dir-ne, no? Uh-huh. I permet obtenir motos, doncs, això, a un preu ara mateix, amb aquestes ofertes que estem oferint, a un preu superraonable. Estem parlant també d'uns 4.000 euros aproximadament, tota una Vespa. O sigui que és una oportunitat molt interessant per a aquell que pugui estar interessat en aquest vehicle.
I per acabar, Eduard, motos emocionals. Parlàvem d'Aprilia i de la Moto Guzzi. Destaca'ns un model de cadascuna d'aquestes dues marques.
Mira, Moto Guzzi em costaria molt perquè és la marca del meu cor i resulta molt difícil destacar-ne una en concret. Però si hi ha alguna és la V7, la V7,
sí.
És una moto amb molt de carisma i en tenim una que podria rondar els 8.500 euros. És una moto que habitualment s'està venent per sobre dels 10.000 i podria quedar un preu realment molt competitiu. Qui no vagi en Moto Guzzi, perquè no vol. O sigui, perquè més fàcil no li podem posar.
La V7, que té una versió fantàstica d'uns 750 centímetres cúbics, la versió Stone, crec recordar que es diu així, que és una moto realment molt, molt, molt i molt interessant. I les Aprilia?
Les Aprilia treuen al costat la vessant més esportiva dels moteros. Tenim, per exemple, una Tuono 125 per poc més de 4.400 euros i hi hauria una Tuono 660 que podria rondar els 9.700 euros. També preus molt competitius. I una que normalment passa una miqueta desapercebuda, que és la SRGT, és l'Aprilia Scooter, amb una estètica dakariana, molt enfocada a la gent jove, que pot estar al voltant dels 3.300 euros. És una moto ideal perquè hi ha gent que, perquè hi ha un usuari jove que busca una moto scooter diferent al que és més habitual, més usual.
Estaríem parlant hores i hores d'aquestes motos amb tanta història, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, però el millor que podeu fer és adreçar-vos a Moto Vivo i allà us orientaran. Ja sabeu on són, a Sant Boi de Llobregat, a la carretera de Santa Creu de Calafell, número 63. Allà us aconsellaran sobre quina és la moto que necessiteu, quina és la millor moto per les vostres necessitats, o de mobilitat, o de lleure, també, per què no? Insistim, a Sant Boi de Llobregat, carretera de Santa Creu de Calafell, número 63. Eduard Talafit, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i estic convençut que hi haurà molta gent que haurà quedat engrescada a partir d'aquestes propostes. Una forta abraçada.
Igualment. Vinga, bona tarda.
Estàs buscant moto? A MotoVivo ara pots estrenar moto nova a preu de quilòmetre zero. Sí, com ho sents? Perquè tenim una àmplia varietat de models de les marques KTM, Husqvarna, GasGas, CFM Moto, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio i Vespa amb grans descomptes. Només fins a final de mes. Motos 100% noves a preu de quilòmetre zero. Les trobaràs a MotoVivo, a Sant Boi. Visita'ns a motovivo.es.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499 euros. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1... completament equipat amb... i a més l'etiqueta Eco en un cotxàs.
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-lo al teu concessionari.
Volkswagen.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem dilluns vinent a les 7 de la tarda per parlar-vos, entre d'altres temes, del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 i del de Tailàndia de MotoGP. Fins aleshores, adeu-siau.